amb Toni Marín. I've been staring up at the grayest skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse. Avui, ja els dic ara, tindrem problemes per encabir-ho tot. És a dir, tenim un programa d'aquells que, sobre el paper i sobre l'evidència i el coneixement, és un programa magnífic. No saben la conversa que estàvem tenint ja ara mateix, però és que, clar, en 25 minuts estarà en aquest programa. S'assegurà ara davant d'aquests micròfons el senyor Justo Molinero, amb el que anem a fer un viatge en el temps, perquè ve a parlar-nos d'un viatge en el temps que el va portar en el seu dia a portar cap a Catalunya la Fira d'Abril. Però, a més, també coincideix amb el temps. El dia del registre de les temperatures més baixes a Madrid, però estem parlant de 5 graus sota zero, la qual cosa ha estat una excusa meravellosa per convidar l'Alfred Rodríguez Picot, i a més, també fa anys de la mort del Pescadell, amb la qual cosa del marit de Lola Flores, ja saben, el gran referent de la música rumbera. Per tant, saludarem també el Sicus Carbonell, el vocalista de Sabor de Gràcia. És a dir, que tenim un programa bonic. I tot això, un cop haguem acabat l'entrevista amb aquest senyor, que és la segona vegada que ens acompanya, que és, jo diria, una de les persones que més en sap clarament de la Sagrada Família. I, a més, una de les persones que en sap més dels secrets de la Sagrada Família. Julià Briatós, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Volia fer un parèntesi. La temperatura de Madrid m'importa poc, el pescadilla també, però...
Justo Molinero.
Però Justo Molinero.
Pots quedar a l'entrevista, si vols. Quedar-me. Oi, te'n pots quedar.
És el meu ídol.
En sèrio? En sèrio?
És un gran comunicador. És un gran comunicador.
Julià Briatós acaba de... Ell va estar en el seu dia amb nosaltres al programa, el dia que vam fer el programa justament des de la Sagrada Família.
L'inauguració de la Torre de Maria, l'Estel.
Certament.
Un dia ventós.
I jo me'n recordo molt... I oi, quin fred que feia aquell dia.
I no va caure l'Estel. Si no va caure aquell dia, no caurà.
Segur que no. Segurament perquè una de les veritats és el ben agafat que està l'Estel, no? I el ben agafat que està el temple de la Sagrada Família. No, aquell dia jo recordo ja que vam dir... Has de tornar al programa, ens quedem amb ganes de més, perquè realment aquest senyor és com una mena d'enciclopèdia de tot el que és la Sagrada Família, i em va dir, hem de treure un llibre quan surti el llibre, i el llibre és una realitat, es diu Sapos y Culebras, toda la verdad sobre los orígenes de la Sagrada Família. Julià, és que va d'això, no?, el llibre de les veritats i les mentides que hi ha hagut entorn la història de la Sagrada Família.
Va d'això perquè a mi m'agrada trobar, primer trobar les fonts primerenques. Acabes de dir el tema de l'Estel de la Sagrada Família, que no són els orígens, que fa 4 dies, però jo n'he estat parlant per telèfon amb l'empresa de Mataró que ha fabricat els vidres i una bona estona parlant amb ells i dius, espera, que t'explico un secret de quan vam muntar l'estructura dels vidres. Clar, i es van explicant secrets, coses que no surten per enlloc. Yeah. Aquesta la sé jo. I del tema dels orígens, m'ho passo bomba, allà entra l'arxiu diocesà. Buscant entre tot el fons del Martí Matlleu, l'època original, coses que n'he trobat que formen part, i això ja ho dic de bon començament, de la conferència que faré el dia 26 de març.
26 de març?
26 de març.
A on fas aquesta? Mira, m'ho estic apuntant per rere jo. 26...
D'acord. Doncs és a la biblioteca... Del barri de la Sagrada Família, la que hi ha a sobre del mercat.
Sí, sí.
Com es diu, Ainot de la Sarte. La Biblioteca Ainot de la Sarte, 26 de març, dissabte a la tarda.
Ah, perfecte.
Mira. Aleshores, convido
perdonin
tothom...
Perdonin vostès, és que estic apuntant jo. Jo crec que això no m'havia passat mai, no?
Valdrà la pena, eh? Les coses que jo explicaré aquell dia...
Però, tu ets un d'aquells casos, si em permets, Julià, que no sé si és per al que expliques o per al que calles. Perquè m'estaves dient ara una cosa que en realitat no sé què és, però m'estaves parlant de les coses que has descobert aquest mateix matí.
Aquest mateix matí? Però mira, jo, abans de comentar-te-les, jo el divendres passat estava amb uns amics allí fent una cerveseta, parlant d'això, i dic, mira, és que jo tinc un vídeo, que si jo aquest vídeo el trec, possiblement facin fora a treballadors de la família, perquè és un vídeo que, a veure, pues irreverent, és un vídeo que no forma part de la... A veure, jo guardo molt, jo tinc moltes coses, però moltes.
Ja veus, ja veus. Bueno, crec que m'has dit abans que tens un altre llibre que apareixerà
D'això no en parlem, sí. Hi ha un altre llibre que ja està signat i sí, sí, hi ha editorial, l'editorial Almuzara i tal, però ara estem pels sapos. Sapos i culebres.
I per les culebres, no? Que hi ha hagut més sapos o més culebres a la història
però,
del temple?
Clar, què vol dir sapos i culebres? No, quan t'has de menjar, un gripau, què passa?
Ja. Yeah.
Malament, eh? Quantes coses t'has de menjar? T'has de menjar boca vella.
Ja. Yeah.
Qui era boca vella? El promotor de la Sagrada Família. És que aquell home ningú el va ajudar. És que va ser un drama. És que tu llegeixes... Clar, són documents que existeixen, revistes de l'època, en la que tu veus... És com un autònom que té un somni i intenta tirar-lo endavant, però ningú l'ajuda. I és patètic llegir la informació que hi ha.
Però així va començar la Sagrada Família?
Perdó.
Així va començar la Sagrada Família?
Així va començar l'Associació de Sant Josep. Perquè, clar, la Sagrada Família no va ser promoguda des de la diòcesi. Uh-huh. És a dir, la Sagrada Família no és el bisbat que diu necessitem una església. No, no. Era una associació privada, una associació laica, que s'havia creat 7 anys abans i que deia tenim molts membres, tenim molts socis, i aleshores necessitaven un lloc on fer les seves misses i fer les seves reunions. Uh-huh. I va ser quan diuen, farem la Sagrada Família, que serà igual que la Basílica de Loreto, que no sé si tu la coneixes, però Loreto està a Itàlia, uh-huh, i que, clar, òbviament, se sembla com una castanya. O sigui, el resultat final, diguem-ne que vull una còpia de Loreto. Diu, vale, bien.
Però va ser així? Volien una còpia de Loreto, sí, i després va arribar Antoni Gaudí, m'imagino.
Bueno, primer va arribar el primer arquitecte. Recorda que primer va haver-hi un arquitecte que va aguantar un any, uh-huh, del Villar. Ja el projecte ja no tenia res a veure amb la idea de Loreto, tot i que hi ha una cosa que sí que jo en parlo en el llibre, denuncio en el llibre, i és que, a veure, estem parlant de fidelitat, no? De si la Sagrada Família és fidel, i això és el que sempre s'està anunciant. A veure, anem a veure. La idea inicial és que dins de la Sagrada Família hi hagués una reproducció de la Casa Santa, de la Santa Casa, que hi ha a Loreto,
uh-huh,
vale? I així s'explica en tots els llibres, en totes les revistes. La qüestió és que ara ningú té intenció de fer-ho. Però, compte, era la voluntat de Bocabella inicialment, després del Villar, després del Gaudí... A veure, compte, és una idea que s'ha difuminat en l'aire, però era així.
Per què es diu el llibre Sapos i Culebres? Què són els sapos? Mira, m'ho deies tu abans, no? Què són els sapos i què són les culebres?
No, però no són sapos i culebres les dues. Ho has de veure... Sapos i culebres, a veure, la idea és que, clar, hi ha aquestes gàrgoles...
Les gàrgoles, sí.
Gàrgoles que tenen aquestes formes animalístiques, bestioles, serps, dragons, saps, gripaus, culebres... Però, clar, per una banda jugo amb les formes gaudinianes, uh-huh, de la Sagrada Família, però per una altra banda dir, a veure, hi ha una quantitat de culebres i es va menjar una quantitat de gripaus que no us podeu ni imaginar.
Qui se'ls va menjar?
Bàsicament, bàsicament Bocabella. Bàsicament. Bàsicament, recordo, Bocabella era un impressor, uh-huh, que va tenir la idea de crear l'Associació de Sant Josep, després de construir un edifici, uh-huh, i que, bueno, i que es va morir amb l'edifici, la cripta i poca cosa més.
Yeah.
Però bueno, ja en aquella època necessitava diners. Necessitava diners. I per cada porta que s'obria es tancaven 14.
Aquest llibre està ple de, efectivament, aquells secrets, no? Als quals has tingut accés en els, sí, darrers temps, no? Si tu l'haguessis de començar explicant per el que tu et sembla més fort d'aquests secrets, quin seria?
Home, el tema de la possessió, de la pertinença de
la Sagrada
Família, de qui és la Sagrada Família, des de fa 25 anys la Sagrada Família pertany a l'Església, uh-huh, a l'Església Catòlica, a la diòcesi. Però, compte, aquesta Església pertanyia a una associació privada i que jo he trobat documents que presento aquí en el que, a veure, va haver-hi una pressió des de la diòcesi perquè, diguem-ne, que renunciés el promotor, renunciés a la propietat per ell i pels seus descendents, per exemple.
Déu-n'hi-do.
També t'has de dir que possiblement hi havia motius. Perquè possiblement l'associació de Sant Josep era massa, massa aficionada.
Yeah.
I tenien un edifici massa gran i massa... O sigui, possiblement no tenien capacitat, a lo millor, de gestionar els diners.
Perquè sent, això anava a parlar, sent una iniciativa privada, els diners d'on sortien?
A veure, els diners bàsicament sortien de donacions, una quarta part, i d'una revista que es venia, de fet, encara existeix avui, la revista Temple, que en aquell moment era el Propagador. ¿Vale? La venda del Propagador i les donacions eren els diners que anaven a parar a Roma per ajudar el papa. Després van dir, ei, farem una església. Bueno, doncs aleshores hi ha els diners pel papa i els diners per la Sagrada Família. ¿Vale? Però i què passa? Que a partir d'aquí el que sí que ha hagut són llegats espectaculars. La gran majoria d'ells, dels llegats, són anònims. Però estem parlant de que sense aquests llegats, un en particular, no existiria la Sagrada Família avui. El llegat d'una dona que es va pagar tota la façana del naixement.
Caram.
O sigui, la Sagrada Família no existiria sense doña Isabel.
Isabel, es deia.
Isabel, sense cap nom. Sense cap nom. Per ara.
Ah, vols dir que té cognom, que saps el cognom, però que de moment no convé.
El que vull dir és que els historiadors han buscat el cognom durant 140 anys.
I tu com ho fas? Perquè jo sóc conscient de que tu ja saps aquest cognom, no? Jo no he dit que em diguis quin és, sinó simplement si el saps.
Efectivament.
Com accedeixes a aquest tipus de...
Vale, bé,
que d'alguna manera em porta una altra pregunta que et vull fer a continuació.
Sí.
Digues.
Perquè la informàtica és meravellosa. Jo sóc informàtic.
Yeah.
Jo m'estimo la informàtica. A mi m'estimo... Jo... Saps per què estic aquí avui?
Per què?
Perquè sóc professor d'informàtica i avui no fem classe.
Ah, mira, per fi he entès què significa lo de los asuntos propios, no?
Bueno, pues los asuntos propios està dins del conveni dels professors, sí, ja sí. Anar a Ràdio Estel.
Sí, sí, ho sé, ho veig. Mira, com a
article,
mínim...
És un article, va costar.
Sí, li podem dir com a motiu de tranquil·litat a tants pares i mares que avui s'han tornat bojos pels assumptes propis dels professors.
Que consti que jo sóc professor, t'has de dir, de nois més grans, que sí, em sembla que no cal que els pares, que no necessiten de pares, és a dir, que els pares sobre en aquest cas,
no, però...
perquè és formació professional.
Però tot fascina, no?, el món de la Sagrada Família, és a dir...
Sí, però torno.
Digues.
La informàtica, la informàtica, què passa? La informàtica permet accedir a arxius que abans no es podia accedir.
Ah, ok.
Els grans historiadors de fa uns anys no podien accedir a arxius. I després hi ha aquesta capacitat de poder buscar per paraules. Saps allò de que això se li diu, és un terme informàtic, OCR, que és la capacitat de poder llegir lletres, i aleshores tu tens capacitat des de casa de buscar una informació que en un altre moment hagués estat impossible.
Yeah.
És el que m'ha passat aquest matí, per exemple.
Yeah. O sigui que aquest matí has fet descobriments a casa... a través de la informàtica, navegant, en definitiva.
Navegant per hemeroteques.
Clar.
O sigui, hemeroteques.
El secret està sempre en saber on s'ha d'anar a buscar.
Correcte. Paciència, el secret està en la paciència.
Perquè quants anys portes a estudiar la Sagrada Família?
Home, potser hi ha uns quants, potser 6 o 7 anys.
I com comença tot això? És a dir, per què et fixa? A veure, a la Sagrada Família ens fixem tots. Per 1.000 raons, per 1.000 motius, una altra cosa diferent és que ens posem a investigar-la com ho fas tu. Ho dic perquè,
sí.
Simplement un detall que entenc que és interessant de cara a la gent. Aquest és el teu 7è llibre, el que tenim al damunt la taula, no?
4 publicats.
Sí?
5 publicats, 5 publicats i 2 més que estan a l'espera de...
7 llibres en total.
Sí, sí. A veure, jo parlaria de dues coses.
A veure.
una personal. A mi em fascina aquesta capacitat de que pedreta es creï un monument com aquest. Però això, escolta, és com aquell que té un tente. Te'n recordes el tente?
I tant.
Jo ara penso en programació, una línia de programa, dues línies, 3, 10, i al final del no-res aconsegueixes una meravella. Clar, la Sagrada Família tu te la mires i dius pedreta. Però clar, pedreta tu pots fer un edifici terrible o pots fer una meravella.
Clar.
Aleshores, aquesta construcció punt a punt. Però després hi ha un segon punt. Vaig descobrir fa 6 o 7 anys que en el món hi ha un fotiment de gent interessada. Aleshores, què passa? Jo faig molta divulgació per xarxes socials. I aleshores vaig convertir, posava fotos al matí, al migdia i a la tarda, i explicava. És a dir, el que sembla que no creix, que dius, però la família sempre està igual.
No, i no.
No, compte, al dematí arriba aquesta pedra, a la tarda te l'explico, l'estan pujant i a la nit resulta que ja la tens allà dalt. Què passa? Això, hi ha un fotiment de gent, molt més dels que ens creiem, i molt fora de Catalunya, Espanya, que els hi apassiona. I aleshores em vaig convertir una miqueta en aquella persona que tenia la capacitat de treballar al costat, fer aquestes fotos i, a més, bueno, vas aprenent i també explicar-lo amb un llenguatge apassionat, que jo crec que és la gràcia.
Quin és el secret del que et sents més orgullós d'haver-lo fet públic o d'haver-lo descobert?
Hem parlat fa un moment d'una descoberta que encara no pot ser... Que el dia 26 en parlarem.
Ah, molt bé.
Aquesta descoberta de la dona, el dia 26 de març en parlarem, per exemple. Però tot va lligat al tema econòmic.
A veure, estem parlant, és lògic, no? Clar. Estem parlant d'efectivament un monument que només és possible gràcies als diners, no?
No, però anem a veure. No, és possible gràcies a la imaginació d'uns arquitectes bojos.
Ah, sí, sens dubte.
La part artística jo crec que l'hem de posar sempre pel davant, d'acord? Mm-hmm. Però què passa? Que realment és que tothom només en parla d'això. És a dir, tu mira quants llibres em parlen de les columnes de doble gir, dels paraboloids, dels hiperboloids...
Clar.
Quants llibres, tots? Les mitralleres... Clar, tothom en parla, tots els llibres parlen d'això, de la part creativa, que és brutal, és bestial. Però què passa? Jo veig el projecte. Jo, com a informàtic, imagino el projecte que hi ha al darrere, la idea, necessitem diners, espera que hem de parlar amb el bisbe, a veure si... Clar, aquesta part que és més mental, d'estratègica, a mi m'apassiona.
Yeah.
A mi m'apassiona.
Déu-n'hi-do, eh? Parlem un moment de Gaudí. Ho dic perquè una de les històries a les que hem de fer referència clarament és aquest encàrrec que un bon dia li fan al senyor Gaudí quan el projecte ja estava en marxa. I que justament això que deies tu, que a mi em sembla que és interessantíssim, la Sagrada Família és clarament l'obra d'una persona una mica boja, meravellosament boja en tot sentit, no? A veure, qui és el guapo que fa un disseny d'aquestes característiques, no? La pregunta és si això a tothom li queia igual, perquè una cosa és vista ara i l'altra cosa és sobre el paper. No sé si Gaudí va tenir molts problemes per dur a terme la seva obra.
Bueno, primer de tot, comentar-te que el primer arquitecte era del Villar, va estar un any i després el va substituir Gaudí.
Sí.
Aquest traspàs de poders va ser una tempesta bestial.
Yeah.
Bestial. No dic desconeguda, però jo el dijous estava veient un acte notarial en què Bocabella... anomenat confessió, en el que Bocabella explicava, com va anar la cosa, de quina forma va marxar un arquitecte i va posar l'altre. Que, clar, és molt bèstia, clar, de quina manera arriba Gaudí a ser l'arquitecte, un Gaudí de 31 anys.